A Ràdio Vallromanes, l'economia més propera amb Josep Maria Serraclara, de la plaça de Campoart. Bona nit, Josep Maria.
Hola, bona nit. Bona nit, un altre any a tots els oients de Ràdio Vallromanes, 94.4 de la FM, i així com aquells que ens escolten a través de la xarxa, a través d'internet, a la web nostra de l'Ajuntament que tenim, i que allà aneu a clicar a Ràdio Vallromanes i crac, ja surten tots els programes de la ràdio. Estem un any nou aquí junts, els que voleu escoltar-me, i els que no voleu escoltar-me, doncs bueno, no fan entera, dit amb altres paraules. Què passarà amb aquest any 2013? Bueno, ningú té una bola de vidre que ens pugui dir el que passarà. Únicament jo tinc una teoria que fa anys que la vaig seguint i que està basada en un indicador totalment genèric que cada mes depèn molt de la resposta del mercat i com estigui funcionant l'economia d'un país, que és la bolsa. Els experts en bolsa diuen que el mes de gener és la projecció del que s'espera que serà la bolsa a lo llarg de tot l'exercici, a lo llarg de tot l'any. O sigui, per dir-ho, com evolucioni la bolsa a lo llarg del mes de gener d'aquest any 2013, tindria que ser el que reflectiria a lo llarg de tot l'any la bolsa. La bolsa avui, dimecres, dia 9, ha pujat un 1,8% i ha superat ja la barrera dels 8.600. O sigui, porta pujant amb petites oscil·lacions, dents de serra per allò que diuen, per cobrir o generar els beneficis i cobrir pèrdues anteriors, cau una mica, però la tendència que està marcant, el canvi de tendència que està marcant la bolsa és de creixement. Avui ha crescut bàsicament pel sector financer, que ha pujat d'una forma important, i una entitat financera, doncs, avui ha superat l'11% de creixement. Parlant de la banca, com us deia, aquest any s'ha previst per part de l'Institut de Crèdit Oficial, tots els que treballeu, empresaris o que esteu departaments d'administració, de comptabilitat, algun cop a l'empresa heu sentit parlar d'un préstec ICO, Institut de Crèdit Oficial. Es va aprovar el dimarts de la setmana passada les línies ICO pel 2003 amb un import inicial de 22.000 milions d'euros per les petites i mitjanes empreses, les pimes, així com pels autònoms. I aquestes línies ja estan presentades a la banca i ja la banca té la informació corresponent. La finançació aquesta que ofereix l'ICO a través de la banca és donar cobertura amb aquella necessitat financera que tenen els autònoms, les pimes, i intentar doncs ajudar aquests amb aquelles operacions que la banca o per diverses circumstàncies no pot atendre, massa concentració de risc o perquè no té capacitat d'inversió o perquè no veuen l'operació possiblement del tot clara, amb la qual és analitzada per l'ICO, i si aquest la veu viable, doncs l'operació es fa assumint el risc a l'Institut de Crèdit Oficial. Aquestes línies, que són uns 22.700 milions d'euros, n'hi ha 18.000 que es destinaran a les empreses i 4.000 milions els destinen a la internacionalització de les empreses. Per què a la internacionalització de les empreses? Perquè el nostre país, parlo Espanya en general, necessita obrir encara més la seva capacitat exportadora, anar a buscar nous mercats, perquè estem dins de la Unió Europea, tenim una sèrie de blocs econòmics que s'estan constituint, com pot ser que ja fa anys que estan tirant-lo cap endavant, però bueno, la Unió Europea va començar l'any 51, amb la qual no us estranyi que n'hi hagin, per exemple, el pacte Andí a Latinoamèrica, doncs que això va començar, diria jo, al voltant dels anys... ara deu fer uns 30 anys aproximadament que va començar a moure's, doncs encara li queden uns 30 anys perquè això acabi de consolidar-se. Tenim per una altra banda tota la zona asiàtica amb un país que no cal que funeixi perquè el FOL ja és més gran que qualsevol altre grup de països que han fet una unió, com la Unió Europea, que és la Xina, i la Xina s'està desenvolupant, ja està creixent molt, però també demanda molts productes i molts serveis, amb la qual nosaltres no podem, com a país, quedar-se tancats dins d'una economia local. Per dir, i quan parlo de local, parlo d'Espanya, no parlo de local de Vallromanes, parlo d'Espanya. Hem de canviar una mica el xip, ja ho he dit en algun programa anterior, que la gent diu, me'n vaig de viatge, i preguntes on se'n van de viatge, igual et diuen que se'n van a Lleida. A veure, anar de viatge pràcticament és fer 4.000 quilòmetres. Anar avui a Frankfurt, o anar-te'n a Milán, o anar-te'n a Bucarest, bueno, pot ser perfectament una operació, un moviment d'un dia, sortir al dematí, agafar l'avió, arribar a destí, tractar l'operació i agafar l'avió i tornar a dormir aquí a Vallromanes. Aleshores, hem de ser capaços, i per això n'hi ha aquests 4.000 milions destinats a finançar la internacionalització de les empreses, hem de ser capaços d'obrir doncs tot aquest ventall d'oportunitats. Catalunya és un territori que, important a nivell industrial, important a nivell de comerç internacional, però tenim, òbviament, que anar a buscar aquesta major globalització de mercats. Els nostres productes estan prou ben reconeguts al món, som capaços doncs de defensar-se, i aquí el que hem d'aconseguir és sortir a l'estranger. Idiomes, formació i sortir a l'estranger. I sortir a l'estranger no amb por, com a vegades sortíem fa 40 anys amb la maleteta, marxàvem fora i, bueno, per si ens donen alguna cosa. No, no, sortir perquè som capaços de competir als mercats internacionals des del punt de vista agrícola, des del punt de vista de serveis, des del punt de vista industrial i sobre el punt de vista d'investigació i desenvolupament. Malgrat que les retallades, doncs, per aquest any 2013, provoquen doncs una disminució en quant als fons públics destinats per les administracions públiques, i parlo en plural d'administracions públiques, han tingut que retallar les ajudes a la investigació i al desenvolupament de productes sanitaris, la medicina, noves tecnologies, etc., perquè òbviament, la situació de l'economia nostra és, en aquests moments, certament complicada. Complicada però ja ho deia l'any passat i continuo després d'haver parlat amb diversos professionals, economistes, catedràtics, que això pinta bé a partir o a lo llarg del tercer trimestre, a partir de finals del segon, o sigui, al final del primer semestre i a l'inici del segon semestre. Tot això ho veurem aquest any 2013, com tot això doncs va sobre rodes o realment no va sobre rodes. Tornant al tema aquest de la finançació del 22.000 i alguna cosa més de l'ICO, falten establir els criteris encara, amb la qual les entitats financeres es troben que no tenen todavía les característiques que demanarà l'ICO per la concessió o el suport amb aquestes financiacions. Per lo que les entitats financeres en aquest moment estan desviant la financiació, per la pena que ho fàpiguen els empresaris petits, mitjans, grans, vagin destinant o vagin analitzant la possibilitat de recórrer la financiació a través dels bancs, a través de les entitats financeres, en definitiva, queden quatre en tot el país, quatre que ja els coneixeu tots, però us dic per si algú en aquest moment no hi cau, doncs Banc de Santander, Banc de Bilbao, la Caixa, Banc CaixaBank i el Banc de Sabadell. Aquests quatre bancs són els que tenen la capacitat i avui, concretament, a Bolsa, el sector financer, la banca, que són bàsicament aquests quatre bancs, ha tingut una pujada important. Per què? Doncs perquè es presenten bones perspectives si es pot accedir a la finançació del Banc Europeu d'Inversions a través de la banca, a la línia FICO a través de la banca i a l'ENISA, que és l'entitat de financiació de nous projectes de noves tecnologies i que són del ministeri i que és del d'indústria. Per això hem de pensar que, bueno, que tindrem un any que els exportadors tindran financiació, que per una altra banda l'ICO donarà financiació, que l'ICEX té també l'Institut d'Exportació, té les línies i les seves eines per ajudar a la PYME a invertir i a exportar a mercats internacionals des de l'Institut Espanyol de Comerç Exterior, que és l'ICEX, i avaluen i cofinancien aquells projectes que ells entenen doncs, que són viables. Amb la qual tenim per una banda l'Institut de Crèdit Oficial, tenim per una altra banda ENISA amb finançació per noves tecnologies, el Banc Europeu de Finances per Pymes, que té en compte tancar línies que van entrar recentment el dimarts d'aquesta setmana. Després tenim l'ICEX, tenim el FIN, o sigui, n'hi ha tota una, l'ICF també, el que passa que bueno, ja sabem com està l'economia catalana i els recursos de l'ICF doncs, aquest any són realment doncs, molt limitats. Però una mica amb la línia de dir recursos n'hi ha per invertir i recursos n'hi ha també per aconseguir tirar o anar cap endavant amb amb les nostres empreses i que aquestes tirin cap endavant. Únicament és qüestió doncs, d'aprovar-se al banc o d'aprovar-se qualsevol diguem consultor, assessor doncs, que pugui gestionar, informar i, si cal, doncs, col·laborar amb l'empresa a muntar l'expedient perquè aquest tingui cara i ulls i pugui ser acceptat per l'entitat financera. Estava llegint, curiosament, ahir, em sembla que era, estava llegint un article de l'Spiegel i bueno, estava dient que si ara no era el moment d'apostar pel dòlar. I diré, bueno, apostar pel dòlar i anar contra l'euro, no és anar contra l'euro. És simplement tenir present en el moment que estiguem operant a mercats internacionals què passa amb l'euro i què passa amb la relació de canvi amb el dòlar. Perquè ara el dòlar està en una relació de canvi de 1,33 dòlars per l'euro, però millor o pitjor aquella famosa situació que havia per Cap d'Any de si arribava al precipici, a l'abisme fiscal i entrava en fallida l'economia americana, això ho han solventat molt el model americà, arribant el dia 31 i en lloc de prendre el raïm i pacta en última hora, el president va arribar 3 o 4 dies abans de les seves vacances a les Bahamas, va arribar, va tancar el pacte i va agafar l'avió i va tornar a les Bahamas a acabar les vacances. Això té una validesa d'aproximadament 2 mesos i tenen que acabar de polir el que aquí diem, els flecos, perquè això funcioni. Ja sapigueu que la càmera, que el govern, doncs, tenim un president republicà i són conservadors, o és al revés, la càmera baixa, són conservadors. Què vol dir això? Una cosa que no passa aquí, al nostre país. O sigui, no els queda més remei que negociar per aprovar les lleis, el que fan. O sigui, posem-nos aquí amb l'exemple que tinguéssim el govern, com tenim, doncs, del senyor Mas, i que el senyor Mas tingués que pactar o amb el PSC o amb el PP català per poder aprovar les lleis. Amb la qual cosa estarien obligats a negociar, a la qual cosa estarien obligats a la màxima transparència. Cosa que aquí, i no cal que parli de res, perquè els diaris van plens ahir, avui i demà, de lo que ha passat, que no tenen vergonya, però ja això requereix un canvi de model a nivell d'Europa. Per exemple, el Regne Unit, és curiós, ha posat en marxa una campanya important i molt potent contra el frau fiscal. I entre les mesures que ha pres i que han aprovat és publicar noms i fotografies d'aquells grans defraudadors. Per què? Perquè la gent sàpiga qui són, sàpiguen a través de quines empreses estan operant i tancar-se d'aquesta forma, doncs, amb el sentiment de defensar el país, amb el sentiment de dir, escolta, anem a ser honestos de debò, dir, aquest producte, aquest equip de futbol, o de futbol no, de críquet, de tennis, equip, jugador, escolta, no el seguim. Automàticament, aquelles empreses que financen, que sponsoritzen determinades activitats, doncs, si són activitats que tenen a darrere d'aquests personatges que han publicat nom i cognoms, doncs els hi retiraran automàticament les ajudes, amb la qual o canvien el xip, o, òbviament, estan convidats al fracàs. 4 notícies publicades a la premsa al llarg d'avui, i una cinquena que tinc de la nostra jefa, la senyora Merkel, per dir-ho d'alguna forma, que crec que aquí s'ho han de plantejar en sèrio, però parlaré d'aquesta, la senyora Merkel, del que ha posat en marxa, que realment és curiós. Primer, Una notícia que m'ha arribat al segon semestre d'aquest any 2013. Apple posa al mercat un nou iPhone. Ara, un nou iPhone més barat. Esteu tots sentats? Sabeu el que costa un iPhone 5 avui, 600 euros? Doncs l'iPhone aquest, el preu, en funció de les característiques que tingui, el ventall, el gap, la forquilla del preu, variarà entre, esteu ben sentats, $99 fins a $149. O sigui, estem parlant aproximadament de 70 euros a 120-130. O sigui, realment és un producte que hem de veure com surt, de veure realment com surt, però suposo que la tecnologia de base serà la mateixa, els programes possiblement seran els mateixos i igual els programes adaptats a l'iPhone doncs tindràs que comprar determinats programes. Però bueno, però canviarà una mica de model, perquè la concepció aquella que teníem tots, que tu anaves d'una companyia que donava el servei de telefonia i passaves d'una companyia blava a una companyia vermella, a una companyia taronja o groga o el que fos, la verda, i perquè fessis la migració et regalaven el telèfon, això s'ha acabat. Això les companyies han pactat entre elles i ara el que et donen són unes condicions econòmiques. Hi ha una companyia doncs, que ofereix unes condicions molt bones, però tu compres el telèfon. I el telèfon hi tens una obligatorietat de permanència, 24 mesos, per dir alguna cosa, però tu compres, i avui el que vol un iPhone i se'n va amb una d'aquestes companyies, paga a l'iPhone. Els punts aquells famosos, això desapareix. Si algú té punts, que intenti gastar-los ràpid, perquè desapareixen els punts i tu compraràs l'aparell. Això es comença a arrencar ara el 2013. Si qualsevol que diga jo l'acostum, jo em canvio de cada any d'aparell, si canvies però el pagaràs. I tens permanència. Però en canvi seran molt més barates, molt més econòmiques, totes les trucades i demés. És un altre model. Una altra notícia. Segona, he dit que serien 4 més 1 a la de Merkel. La segona. He estat també llegint que s'ha parlat molt del vehicle ecològic, el vehicle elèctric. Doncs, bueno, les empreses fabricants de vehicles calculen, segons un estudi d'una consultora, que no diré el nom, però que todavía encara estaran produint cotxes d'explosió a gasolina o gasoil, o sigui, derivats del petroli, fins al voltant de l'any 23, i que el cotxe elèctric començarà a entrar en sèrio a partir de l'any 23, d'aquí 10 anys. Val? Una mica amb el sentit doncs, de tenir en compte que encara tenim anys de consum de gasolina, de gasoil, de derivats del petroli. Jo recordo que fa un mes i mig, us vaig comentar que havia fet un estudi de diverses estacions de serveis, de diverses banderes, i que el dilluns baixaven preus i els tornaven a pujar el dimarts, i els mantenien als mitjans i al cap de setmana el pujaven més per baixar-lo el dilluns. Doncs, bueno, això continua. No, ja ho han sentit, perquè ja m'han arribat notícies, m'han dit, sí, ja s'ha dit, ja ho hem dit, ja algú ho ha dit, ja ho hem sentit, I, a veure, em comentaven, l'estació de servei d'aquí del voltant, les dues que tenim més a prop, quan els hi he preguntat, a veure, i com va, dius, sí, estem veient cada cop més una càrrega de feina els dilluns des de primera hora del dematí amb cues perquè s'ha dit i hem escoltat, m'han dit que això és el que estan fent les, diguem, o les petroleres que proveeixen el producte o les banderes. Aleshores, una mica en aquest sentit, ho dic perquè bueno, fins al 23 potser tindrem que jugar a analitzar una mica el preu com oscil·la, perquè a veure, tontos no són, i quan veixin que tothom va el dilluns potser la baixaran el diumenge perquè la gent està per altres coses, està fora, i, o la baixaran el dimarts, perquè així els que ja tenen que carregar carregaran el dilluns, si no el dimarts, i si són transportistes, bueno, tot un... Perquè clar, el que treballa, quan treballa el dilluns, no està per parar amb una benzinera a omplir, amb la qual cosa carrega dissabte o carrega diumenge. Doncs ara, clar, ara tenen que arreglar-se l'agenda, aquesta gent. Tercera notícia. A l'Euríbor. Crec, i això és una, podria dir que podria ser una petita aposta, crec que està pujant. La tendència està pujant a l'Euríbor una mil·lèsima cada dia des de principis d'any, sí que hem passat 9 dies. Però clar, ha pujat una centèsima del 0,54 al 0,55. Si això es generalitza, ja, a veure, el que no podem tenir, i això és de lògica, és un preu oficial del diner, com marca el Banc Central Europeu, el 0,75, i el preu del diner al mercat és del 0,5, era del 0,54 i és ara el 0,55. O sigui, que si ens podem endeutar, perquè clar, això fa el model... japonès. Si ens podem endeutar el 0,55 i ho porto al Banc Central Europeu i que em pagui el 0,75 sense fer res, estic guanyant 0,30. El Japó, quan va tenir la crisi immobiliària, quan va tenir la crisi bancària, fixeu-vos que crisi immobiliària la tenim aquí, crisi bancària la tenim aquí, va entrar amb tipus negatius. I a l'entrar amb tipus negatius et cobraven pels dipòsits i et pagaven per demanar un préstec. O sigui, en lloc de cobrar-te l'interès, et donaven interès i demanaves un préstec. Perquè s'havien invertit les corbes. I el que volien era treure diners, perquè la gent els hi portava diners. Aleshores, aquesta tendència, mantenint aquest... podríem arribar, diguem, una mica al màxim, podríem arribar a la situació de que els passés lo de Japó. I el dia d'avui, Japó, el crèdit al consum l'està donant encara, i esteu tots sentats, un vespre estar sentats, veig, està donant el crèdit al consum al 0%. No cobra interès. No paga. Ja no paga, però no cobra. Per què? Perquè ningú demana crèdits. Van quedar tots tan escamats dels desaus i les hipoteques, l'executiu i demés, que la gent diu no, no, préstec no. Estalvio i quan tingui els diners em compro el cotxe. I canviar aquest xip a tota una societat és complicat. Val? Sí. Què ens ha passat amb aquest país? Bueno, amb els aproximadament aquest any 2012 s'han construït 20 vegades menys vivendes que fa 8 anys. O sigui, ja veiem com està el sector de la construcció. No es fa ni una casa, i aquell que hi ha aquell constructor, aquell aparellador, aquell arquitecte, perdó, arquitecte tècnic, i aquell arquitecte, quan li entra una casa, diu, m'ha tocat la loteria aquest any, perquè no està entrant obra nova. O sigui, des de fa uns 8 anys, el boom de la construcció, l'any 2012, s'ha construït 20 vegades menys. I l'any 2012, també us he de dir que la segona residència, o sigui, la vivenda que és segona residència, ha perdut un altre 10% de valor. Ja ha caigut des de que va començar la situació de crisi al voltant del 2007-2008, fa 5 anys, més o menys, doncs ha caigut un 50%, salvo aquelles vivendes o aquelles cases o palauets que tenen alguna cosa característica o una ubicació fora de tota sèrie. I per últim em queda el cinquè punt que us deia de la senyora Merkel. La senyora Merkel, únicament us diré una cosa, ho dic perquè aquí comencin a prendre nota. Els que han de prendre nota, no nosaltres els espanyolitos de pie. La senyora Merkel, a partir del dia 1 de gener del 2013, ha deixat sense efectes el cobrament del copago sanitari. L'ha anul·lat. Copago sanitari el va imposar a Alemanya el senyor, diguem senyor, com si el president, el canciller Schröder. I la senyora Merkel l'ha deixat sense efecte per llei a partir del dia 1 de gener del 2013, amb la qual els soferts espanyols, catalans, del copago sanitari, més catalans que espanyols, doncs, perquè tots paguem a l'euro, quan els jubilats, quan van a comprar el medicament, han de pagar un euro a partir. Jo l'auguro que en funció de la posició de la Unió Europea, doncs això pot ser que no quedi més remei que retirar-ho més abans que més tard, perquè, òbviament, la tendència a Europa va cap a una altra via. I amb això, crec que avui m'he passat una mica el temps, tinc aquí algú que em fa senyals de fum, que em vol ofegar, l'amic Mairal, doncs bueno, ja estem amb...
Molt bona nit, Josep Maria. Gràcies i fins la setmana que ve.
Bona nit i gràcies a vosaltres.